Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Quan ja portava un temps fent treball de camp a les Illes Trobian i havia après la llengua dels trobiandesos i més o menys sabia moure's pels poblats, per les illes i per les selves d'aquelles illes del Pacífic Occidental, va començar a fer entrevistes en profunditat als primitius trobiandesos. Ràpidament es va trobar que un d'ells, un dels trobiandesos amb taparrabos, li feia preguntes gairebé tan estranyes com les que ell li feia a la resta d'habitants de la illa. Li preguntava pel seu sistema de valors, per les seves creences, per l'estructura de la seva família, pels fonaments econòmics de la seva societat. Realment, en Malinowski es va adonar que era una cosa bastant compromesa i bastant desagradable i que potser també els hi semblava a la resta de trobiandesos quan els hi feia. Aquesta reflexió és coneguda a l'antropologia com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes a l'emissió en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada o buscar-nos internet a www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Avui és diumenge 22, estarem aquí fins a les 7 de la tarda i si ens esteu sentint dilluns o divendres, això és una repetició, si esteu en directe, truqueu-nos 93 317 73 66. I si ens voleu contactar però no estem aquí a l'estudi, el mail rizoma@antropologies.org. Doncs ja estem aquí un diumenge més al rizoma Malinowski. Esta vez puntuales, ¿no? Vamos bien. Seguimos con nuestra... ¿Cómo era aquello? La racha.
Llevamos racha.
No, porque habíamos empezado bien la temporada, ¿no? Pero luego nos perdimos un poco por Navidades.
Esto es. Y ahora recuperamos un poco el pulso de los programas...
Espasmos era la palabra.
De los, exacto. Bueno, pero recuperamos el pulso de los programas en directo, ¿no? Y bueno, y en este, en esta especie de formato revolucionario que se llama Entrevista en Profundidad.
Wow.
Que está, por supuesto, patentado y esgrimido como... como gran aportación a la radio por el Rizoma Malinowski, entre otros muchos programas.
Ya te digo.
Ya te digo.
Bueno, bienvenido, doctor Axioma, que no te lo he dicho, ¿no?
Bien hallado. Como siempre, un placer estar una tarde más aquí con los escuchas contrabandidos y contrabandidas, ¿no?
Muy bien, y bueno, a la espera de la doctora Poplasek, que suponemos que estará al caer.
Estará pintando.
Estará pintando.
La mona.
Sí. Podemos también presentar, ¿no?, al doctor y la doctora que nos acompañan hoy.
O que se presenten ellos mejor, ¿no?
Sí.
Quizá empiezo por mi derecha y se presenta aquí el doctor, ¿no?
Hola, buena tarde. Soy el doctor en Alaska, hoy.
Perfecto. Ahí.
Era otro tópico que no había salido, ¿eh?, en los 7 años.
No, no había salido aún.
¿No? Además, como por extraña coincidencia, estaba en la biblioteca mirando, buscando películas y cosas así, ya sabes, esas cosas que hacemos,
sí,
en la academia y tal, y me topé con esta especie de pack que hacen de series, y estaba el doctor en Alaska, efectivamente. Bueno, y seguimos con nuestra siguiente invitada.
Hola, buena tarde, yo soy la doctora Iron.
La dama de hierro.
La dama de hierro. La doctora de hierro.
La doctora de hierro.
La doctora de hierro, exacta. Queda mejor.
Bueno, pues encantado de que hayáis aceptado la invitación del Rizoma.
Gracias,
y,
igualmente.
Y bueno, pues eso, ahora... Bueno, os hemos traído para hablar de unos pequeños temas que tenemos por ahí entre manos y bueno, y eso. Pero antes, si quiere, empezamos haciendo un poquito de agenda.
Sí, bueno, pero es lo primero, ya por la música con la que hemos empezado, tanto después de la sintonía como, bueno, los quien esté escuchando en directo los minutos antes de empezar, pues estamos de duelo. Estamos de duelo porque hace un par de días murió una de las cantantes favoritas del becario Juan Ramón, aquí el técnico que lleva la música y los botoncitos. Y es que a una edad bastante avanzada, pues murió la señorita Etta James, gran cantante, así que hoy, en lo que queda de rato hasta las 7, pues toda la música que suene será de esta reina maldita del soul,
el soul
y del blues.
Esta gran dama, ¿no? ¿Sería? ¿Cómo se les llama?
No, pero esta es una maldita.
¿Maldita?
Esta es una maldita.
¿Y eso?
Hostia, porque tuvo una vida de perrerías y adicciones y...
Oh, claro. La carretera, ya
sé. Ingreso en instituciones totales y, bueno, sí. un carrerón.
Bueno, pues nada, simplemente...
Y como era una mujer, no se metió a predicador, que es lo que suelen hacer ellos en el mundo del sol.
Bueno, pues lamentar el hecho luctuoso de esta semana, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso, que dedicaremos los espacios musicales, los pequeños injertos musicales que vayamos haciendo en la charla tertulia de hoy, ¿no?, en el programa de hoy, a esta gran diva. Esta es la palabra que buscaba, diva.
Diva, sí, sí. Claro.
Esta sí, una gran diva del soul, ¿no? Uh-huh. Bueno, por otra parte, creo que también la doctora Iron nos quería comentar una actividad que harán.
Doncs sí, la faran, aviam. Sí. Ràdio Nicòsia i Pallapupes és una obra de teatre. La fan persones que han estat o estan diagnosticades amb el tema de salut mental. L'obra de teatre es diu Ella i es farà aquest dijous 26 de gener a les 8 a l'Espai Jove de Fontana, a Gràcia. S'ha d'agafar la línia, si es va amb TMB, amb el metro,
colant-se.
La línia 3 de... Oh, sí, ens podem colar o pagar, la línia 3 del metro, parada Fontana... En bus, no sé, on hi van la tira, és fàcil de trobar aquest lloc.
Sí, això, dic que això és al carrer Gran de Gràcia, 190-192, i, bueno, i que hi ha una petita entrada donatiu de 4
Exacte.
euros, i, bueno, i res, que suposo serà part també financiar en alguna manera les dues organitzacions. No?
Més aviat són una mica també per pagar el tècnic,
perquè
sempre ens quedem curts. Sí.
Bueno, doncs... Pues mire, pues para eso irá la entradita, ¿no?
Vale.
Por otra parte, también de agenda, también yo quería comentar, bueno, si recordamos a nuestra audiencia rizomática, hace 15 días hablamos de aquella relación que había entre entre la muerte del chaval senegalés en el Besós y justamente la muerte también de un chaval, no recuerdo la nacionalidad ahora, pero en el CIES.
De Guinea Conakry, o sea, de Guinea Conakry, francesa, efectivamente. Si no me equivoco.
Exacto. Y bueno, y como estuvimos hablando justamente de la conexión, de las conexiones que existían entre ambos hechos, pues nada, quería recordar que esta semana, me parece que fue el miércoles, se presentó presentó el Observatorio del Sistema Penal y dels Drets Humans, presentó un texto sobre, bueno, que exigía al Estado que cerrase los centros de internamientos para extranjeros. Mm-hmm. Y bueno, no sé, nos parecía un hecho a destacar que se hubiera presentado esto en estos momentos, ¿no?
Bueno, que también es lo que hablábamos justo antes, ¿no? Que no solo los PDH, sino que, bueno, pues a partir del, bueno, por poner una fecha, del 18 de diciembre, que fue esta jornada del migrante, no sé cómo la llamaban oficialmente, que se aprovechó para dedicarlo a denunciar la existencia de los CIES y sus condiciones, y que a partir de la muerte de esta persona, pues hace ahora ya dos o tres semanas, pues no sabemos por qué extraño resorte los medios de comunicación están haciendo por primera vez, hoy de una manera continuada, seguimiento de la existencia de estos centros de internamiento, porque por la mayoría de la población hasta ahora eran absolutamente ignorados. Y bueno, no solo se están dando a conocer, sino que se están denunciando. Y no sé, un medio de comunicación nada sospechoso de ser antisistema, es sospechoso de las cosas que podemos hablar más adelante, como es el periódico, pues está sacando prácticamente cada día informaciones sobre lo que ocurre en el CIE, reportajes, informe, bueno, dando voz a informes de diferentes colectivos y organizaciones, como podría ser este OSPDH. Y de hecho también están impulsando una campaña de recogida de firmas para la clausura de estos centros de internamiento.
Esto es.
Que, bueno, entonces ahora vamos a la puñalada, ¿no? Del rollo de sí, que, bueno, es primero raro, ¿no? Algo que se viene denunciando desde su creación. De hecho, este CIE que está en funcionamiento ahora mismo en la zona franca, pues ya fue denunciado y se intentó, digamos, boicotear desde los inicios desde la primera piedra. Porque antes estaba situado en la Verneda.
Si hacemos más memoria, recordamos que ya desde la aprobación de la ley de inmigración, de extranjería, ya se empezaron a cuestionar muchos de los supuestos en los que luego se ha permitido que estas personas, que recordemos tienen una falta administrativa, acaben siendo encerradas, ¿no? Entonces ya desde ahí ya viene una especie de aire crítico que justamente ahora no sabemos por qué.
Bueno, sabes por qué, o porque pues todos estos medios afines al partido que hasta ahora mandaba en todas las instancias, tanto a nivel local, a nivel autonómico y a nivel estatal, pues ahora están en la oposición y les toca, digamos, sumarse a campañas que sirvan para presionar y para mostrar lo malos que son los otros. Que no digo que no sean malos, pero vamos, durante 8 años de gobiernos socialistas no han hecho absolutamente nada para remediar esta situación de vulneración de los derechos humanos.
No sé si ha encontrado el manifiesto.
No lo he encontrado, estaba buscando en la página de los PDH, pero no lo he encontrado. Pero bueno, supongo que haciendo una búsqueda.
Sí, una búsqueda en Google. Y si no, yo creo que la gente del Observatorio, si se mete uno ahí en algún momento, pues lo colgarán, yo creo. Vale. Uh-huh. Y no sé, si queríamos comentar también algo de los, bueno, de esta especie de policía interplanetaria que se nos viene encima a través de la lucha contra la piratería.
La ciberguerra. Bueno, pues bueno, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí. La noticia es que ya venía del miércoles día 18, que había convocado a nivel global una jornada así, digamos, de, no de huelga, se habla de apagón, de blackout en inglés, de páginas web o espacios que rechacen la nueva legislación que quiere aprobar el Congreso o el Senado de Estados Unidos, esas leyes con nombre bastante curioso, como son SOPA y PIPA. Y bueno, pues no, algunas webs, precisamente la Wikipedia, por ejemplo, que hablábamos, que dedicábamos un programa a principio de esta temporada, pues durante la versión inglesa estuvo apagada con un pantallazo negro durante toda la jornada, explicando que pues la mayor enciclopedia libre no estaba disponible como protesta por la pipa, también otros por la pipa y la sopa. También servidores como WordPress, que es el que, por ejemplo, el que utilizan muchos programas de esta radio para servir sus podcasts, pues también estaba inaccesible. En fin, y después, pues a nivel de espacios más pequeños también, ¿no? Se sumaban a este rechazo al control de Internet. Y bueno, al día siguiente, como no sé si como muestra esas cosas que no sabes muy bien cómo funciona, no sabes si el Leviatán no sabe, la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, pero es casualidad, ¿no? Que al día siguiente de protestar, y sobre todo no simplemente no se trata de defender el derecho a piratear contenidos culturales, que yo por otro lado también lo defendería, sino que son unas leyes que, al ser tan expeditivas, pues como ocurre tantas veces en otros ámbitos, como sea el caso de las leyes antiterroristas, pues se usan para vulnerar derechos de otro tipo, ¿no?
Y es que no olvidemos que están en elecciones en Estados Unidos, también hay que entenderlo por ahí.
Sí,
lo que por un lado se de cara al votante se entiende como un recorte de derechos, de cara al resto del mundo se da una imagen pues de lucha a escala global contra esto que han venido a llamar piratas.
Bueno, pues el caso es que el jueves se cerraba el site Mega Upload, que era, pues bueno, igual hay mucha gente que no era muy consciente de su existencia, pero cualquiera que fuera cualquier web de las que proporcionaba hasta ahora, o no, ahora proporciona a través de otros medios, acceder a eso, contenidos culturales, música, películas, series de televisión, documentales, lo que sea, pues era el servidor donde la gente volcaba los contenidos que tenía para poder compartirlos, y que obviamente pues no solo había contenidos protegidos por copyright, sino contenidos de todo tipo. De hecho, hablaban de que hay empresas que utilizaban esa plataforma para colgar sus archivos de trabajo. Y bueno, pues indiscriminadamente, tal y como denunciaban los detractores de esta nueva legislación, pues se ha cerrado todo el servidor, independientemente de los contenidos que si están protegidos por derechos o no, además con toda una espectacularidad y la posterior campaña, que por lo demás no vaya a ser yo quien defienda al señor fundador de esta empresa, que por lo visto está forrado, ¿no? Y le daba pingües beneficios gracias a la publicidad cutre que tenías que ver cuando entrabas en ese site, ¿no? Pero bueno, es una prueba, ¿no?, de cómo estas legislaciones pues permiten que haya atropellos de este tipo. Esto desencadenó la misma madrugada en horario europeo, tarde-noche en horario norteamericano, pues por lo que están diciendo es el mayor ciberataque que ha habido en la historia del Internet, que consistió en que...
¿Anonymous?
Bueno, Anonymous, pero bueno, es que Anonymous son los padres, o los hijos. Bueno, en este caso igual son más los hijos que los padres. Anonymous es simplemente, no es nada, es simplemente alguien convocó, vale, pues venga, vamos a hacer un ataque, que simplemente tú te descargas, no sé si funciona, bueno, hay diferentes maneras, descargas un pequeño software o a través de una página web, que lo que haces es pedir acceder continuamente a una página web. Y si mucha gente lo hace al mismo tiempo, pues el ordenador que hay detrás de esa web pues se satura y no es capaz de dar el servicio. Y eso es lo que pasó durante la madrugada del jueves al viernes, pues se tumbaron, que no quiere decir no dañaron físicamente nada, sino simplemente no se podía acceder a las webs ni del Departamento de Justicia ni de varias productoras de cinematográficas, ni a los equivalentes de las GAE en Estados Unidos y en otros países. Incluso durante un buen rato no se pudo acceder a la página del FBI. Es un golpe bastante simbólico, quiere decir no están haciendo un daño real, y no sé yo si mucha gente consulta la página del FBI y para qué. Pero bueno, es una muestra de que...
Alguno habrá,
no sé. Yo nunca había entrado hasta esa noche, nunca había entrado en la página de FBI, la verdad. Y bueno, pero es una manera de... Bueno, primero de presionar, al fin y al cabo es exactamente lo mismo que una manifestación, es salir gente a la calle hasta saturar las vías de circulación habituales de la ciudad. Y ya está, no tiene más trascendencia, pero es eso mismo en el ciberespacio. Pero bueno, yo creo que sí que durante esa noche hay mucha gente que nunca había participado en un ataque de este tipo. Y mira, pues ya he visto que se puede hacer y que tiene sus resultados. Y no sé, es un antecedente de lo que puede pasar en sucesivas oleadas de represión contra la cultura libre o liberada o pirateada, como la queramos llamar.
Bueno, yo en este caso, que como ustedes ya saben, no tengo ningún tipo de conocimiento técnico ni casi informático. No, yo simplemente, más bien que hablar de esta faceta, digamos, de la cuestión del conocimiento libre y las cuestiones técnicas de este site, ¿no?, donde se volcaba la información, yo creo que lo que hay que denunciar nuevamente es esta especie de, o sea, a un nivel, digamos, casi de sentido común, esta especie de lucha que hay contra la piratería, que están promoviendo estados presionados por lobbies de lo que se ha venido a llamar industria cultural, ¿no? Que no dejan de ser, pues, editoriales, productoras de cine, productoras de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienen la desfachatez de dejar en la ilegalidad a un montón de usuarios, criticándolos, y esto simplemente porque no saben afrontar o no quieren afrontar, pues, la llegada de una nueva herramienta que ha excedido, pues el mismo concepto de soporte. Y como ya no pueden vender el fetiche y no pueden sacar réditos de ese fetiche, porque ahora, pues eso, las series, la información, los datos viajan por la red.
A coste casi cero.
Claro, viajan por la red, pues no pueden asumir que la gente quiera ver la tele, quiera ver en su casa una peli de estreno, poniendo la butaca y que le cueste menos de 2 euros.
No sé, pero el tema es, si es solo eso, bueno, es como decir, desde aquí pues siempre hemos defendido una cultura realmente libre, autónoma y al margen de las industrias, con lo cual no sé a cuento de que vendría a defender fervorosamente el derecho a consumir esa cultura, ¿no?
Claro,
el problema es eso, que detrás de esto está el modelo de lo que es Internet, o sea, la idea de un Internet neutral, que sería una de las características fundamentales que han permitido el desarrollo que ha tenido en los últimos 10, 20 años, pues se va a acabar. A lo mejor dentro de 5 años vemos que, pues no sé, que el uso que hacemos de Internet, pues desde esta misma Radio Libre, el uso que hacemos de, pues, de los podcasts, del streaming, de todos los contenidos que compartimos a través de Internet, pues eso no sea posible. Y bueno, es eso, uno de los lemas, así es por simplificar, no queremos que Internet sea otra tele.
Yo ya le digo, lo que sí que no se nos puede escapar es esa crítica a esta industria cultural que presiona y que es lo que al fin y al cabo propicia este tipo de intentos de, como le dicen, ¿no?, de ponerle puertas al desierto, ¿no? No sé. Bueno, seguiremos pendientes sobre el tema y ya iremos comentando algunas cosillas. No sé si hay algún día algún rizoma
Bueno, hicimos hace bastante tiempo uno sobre derechos de autor.
Sobre derechos
y
de autor.
En el que dedicamos a la Wikipedia, y estuvimos hablando un poquito del tema.
Bien. Bueno, no sé, algún día a lo mejor uno sobre industria cultural y traer alguna historia, bueno, a alguien que nos pudiera hablar de este tipo de cuestiones estaría interesante. ¿Vale? Pues si le parece, hacemos una pequeña
pausa.
Una pequeña pausa, escuchamos un temilla de Etta James y volvemos ya con el tema que hoy nos ocupa.
Con el turrón. Pues ara tornem. Si ens voleu trucar, el telèfon és 93 317 73 66 93 317 73 66. Ara tornem. El rizoma, Malinowski.
I want a Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. It's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. Nowhere. I need a Sunday kind of love. I to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold.
Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, i passa ja a mitja hora de les 5 de la tarda, así que vamos al turrón, ¿no?
Esto es. Bueno, por algo hemos traído dos invitados y por algo, bueno, vamos a iniciar así, bueno, en lo que nos queda más o menos una hora ya y 20 minutos, vamos a iniciar así un pequeño diálogo con dos doctores que, bueno, que han vivido la institución psiquiátrica, pero desde dos lugares distintos, ¿no? Y además toda esa experiencia, bueno, pues ha generado, digamos, una amistad, una red, y ha generado también algunos contenidos. Y sobre todo a mí lo que me parecía más interesante cuando les proponía el programa, genera un trabajo y una mirada sobre la institución psiquiátrica que me parece que es interesante. Bueno, pues traer a este programa, ya que, bueno, ya que no olvidemos que hemos hablado muchísimas veces de tanto de institución psiquiátrica como de institución penitenciaria como de escuela. Entonces, bueno, pues yo empezaría, primero, claro, agradeciéndoles otra vez que hayan venido y bueno, que empezasen. Bueno, ha llegado la doctora Poblesec con la lengua fuera. Viene algo.
Hola.
¿Viene algo cansada de las escaleras?
Sí, bueno, es que estaba acabando un artículo para enviárselo a... ¿A dónde era?
A Cornell.
Sí.
Cornell, bueno.
¿Cómo? Me lee la mente. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues como íbamos diciendo, hemos tenido dos doctores que han conseguido, yo creo, entre los dos, aportar una mirada lo suficientemente interesante para que queramos compartirla. Entonces, pues yo empezaría preguntándoles por su experiencia o cuál ha sido su experiencia en la institución. Entonces, cualquiera de los dos que tome la palabra y empezamos.
Bueno, en el meu cas, el doctor en Alaska, vaig treballar durant 3 anys com a educador social en un centre ocupacional. Bueno, un centre ocupacional ve a ser un lloc on s'ocupa la gent, no? Com diu el seu nom. En aquest cas eren persones afectades, diagnosticades amb retard i trastorn mental. Vaig estar allà 3 anys i bé, després de passar en diferents fases i entrar en conflicte en determinades situacions com a professional i davant la incomprensió amb la resta de l'equip professional, doncs vaig decidir enfocar-ho d'una altra manera. Deixar sortir del centre, deixar la feina i enfocar d'una altra manera el que em preocupava, no? Quan dic aquesta incomprensió amb l'equip professional, això es reflectia, per exemple, en les reunions d'equip, que es diuen reunions d'equip, però no deixen de ser una pantomima, és una mica, sempre et diuen el que has de fer i tu has de dir el que has de fer, el que han de fer els usuaris, les persones que freqüenten el centre. I com que jo havia estudiat antropologia, doncs vaig pensar que des de l'antropologia podia donar enfocament a allò que m'interessava i que m'inquietava aquells anys. una mica per començar seria això.
La, jo soc, bueno, la doctora Iron, com no, també es podia dir doctora Pringada, perquè el meu pas per la institució va ser molt diferent al del doctor en Alaska. El meu pas per la institució va ser en un hospital psiquiàtric. El d'hospital de moment ho posarem entre cometes, després suposo que ja podrem definir millor. Aquella estada, bueno, va ser arribada en ambulància, allà vaig poder veure tipus de jerarquies establertes, la, com et quedes sense res un cop ets allà dintre, no tens llibertat d'expressió, no tens llibertat de res, el control, la medicació i bueno, com sobreviure per allà dintre, no? Després ho farem una mica més, ho explicarem una mica més llarg.
Sí. Mm,
bueno, o ara sí, com vulgueu, com vull dir,
sí,
ja, si
sí, d'això es tracta
de, sí, no? De que vulguis, una mica.
Si vols, sí, sí.
Bueno, va començar el doctor en Alaska en el seu... El
sí, bueno, puc explicar una mica clar com el que xoca una mica algú que és la seva primera feina, de fet era la primera entrevista de feina que feia i em van agafar, i clar, xoca una mica el que t'ensenyen a la carrera i el que t'acabes trobant, no? I en aquell cas, clar, quan passen els mesos, això que parlava abans de les diferents fases, doncs és una mica això, estàs pautant les activitats que han de fer persones adultes, perquè en aquest centre eren de 18 a 65 anys, de totes edats diferents, oi? I els estàs dient en cada moment què han de fer, seguir la pauta, a cada hora, ara toca això, ara toca allò, això no ho pots fer, això sí... Seu aquí, tu seu allà, com nens, oi? Com si estiguessin a l'escola. I són persones adultes, moltes d'elles estan incapacitades, no? I llavors ve un, passa diferents fases, té conflictes, oi? Amb situacions molt concretes, en les quals no està d'acord en com s'han pres les decisions, però una mica pringat també ho és el que està clar, la primera feina, i llavors clar, és això, no s'estableix almenys en aquell cas un diàleg real amb els professionals tampoc, i bé, no sé, podria parlar de casos concrets però vaja, no sé si
sí, vols tu
bueno, parlarem del meu cas en concret. Parlo jo del meu cas en concret així. Bé, el meu cas, jo deia abans el d'hospital psiquiàtric, perquè quan vaig arribar allà, tot i el medicada que ja em portaven, aquell tipus d'hospital em va xocar contra tots els tipus d'estereotips d'hospitals que podem imaginar avui en dia. Allà érem... una planta amb no sé quanta gent era, vull dir, potser érem unes 30 persones d'unes edats de 18 cap a 55-60 anys com a molt, cadascuna amb el seu patiment i amb la seva orgia d'etiquetes i de medicació. Llavors, bueno, la primera sensació va ser de tristesa profunda i de pensar on m'han portat, no? Llavors, quan te n'adones després del control que hi ha a través de les càmeres que hi ha per tot arreu, el control de les infermeres, que les infermeres en allà tenen un paper més aviat carceller que la típica infermera humana que et pots trobar en qualsevol hospital, menys just en aquell on vaig anar jo. Després, a part bueno, els controls aquests que comentava, bueno, primer el de l'hospital, que m'estic anant per les rames. Volia dir això també perquè jo allà el que vaig veure, i no és conya, va ser molta violència gratuïta. Molta violència gratuïta a l'hora de, si una persona no es vol prendre la medicació, aquella persona la lliguen, la contenen i li foten la medicació a través d'una xeringa. A la mínima, és a dir, jo per exemple un dia que tenia mal de cap vaig anar a demanar un gelocatil i com que allò no estava prescrit pel psiquiatre, van dir que tenia un discurs rebel i que l'estava contagiant i que si no vigilava em contendrien. Per això, aquí els meus dubtes d'hospital. Cap a la professionalitat del que se'n diu psiquiatres i psicòlegs que ens vam trobar allà, també en dubto completament. Una persona, un psiquiatre, que et veu 5 minuts al dia, només et dona testos i pastilles i més pastilles, estàs allà a l'hospital cada dia caminant, passadís amunt, passadís avall, els horaris que he dit, a les 8 del matí, tocades a la porta, tothom dempeus, a fer-se el llit, a les dutxes, a fer tots una fila cua índia, allà hi havia les infermeres amb un got d'aigua i un ple de pastilles. No els hi qüestionis quin tipus de pastilles t'estan donant, si no et vols quedar sense dinar, sense fumar, o vols anar lligada, perquè allà dintre es podia fumar. Un altre tipus d'hospital, que els hospitals no es pot fumar, allà es podia. Llavors era tot molt carcelari, molt. Vull dir, terapèutic, si caminar per un passadís les 24 hores del dia, en el meu cas va ser un mes, medicadíssima com anava, en el meu cas van ser 17 pastilles, allò és terapèutic? Si l'agressivitat que es veia per allà, això és terapèutic? Jo dubto. Si hi hagués hagut una persona que allà... quan tu tens aquest patiment que tu no saps què et passa, una persona que estigui al teu costat, jo no estic dient medicació no, per parar el xoc no dic pas que no, però després, ja que estic aquí les 24 hores, hi pot haver algú amb qui puguis xerrar, amb qui puguis compartir aquest dolor, no, això no existeix. Això no existeix, només existeix entre els companys amb els quals tampoc hi pots tenir contacte. No pots tenir contacte amb els companys, no et poden veure que tu estàs xerrant amb un o amb l'altre, bueno, a l'hora de dinar sí, a l'hora d'això també, però res de l'habitació, que et vingui un que no sigui de l'habitació, cosa que evidentment fèiem igualment, i ens posàvem tots a una habitació i la liàvem allà parda, no teníem res més a fer tot el dia.
Yo en este sentido quería preguntar también, o sea, ahora que tenemos así un poco el testimonio de la doctora Iron, claro, el perfil de trabajador, yo me imagino que, claro, habrá el psiquiatra, habrá las enfermeras, habrá el trabajador social. Claro, o sea, la idea de realmente de poder hacer un trabajo que tú estés de acuerdo con él, ¿cómo se lleva, digamos, con la idea del protocolo cuando se tiene que imponer, cuando en realidad si lo que queremos son lugares pacificados y ordenados, claro, o sea, cualquier tipo de intento de salirse de ese mismo protocolo, claro, es mal visto, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablabas de las reuniones de equipo y que en ellas solo se hablaba de lo que tenías que hacerles hacer, claro, ¿cómo llevabas tú, por ejemplo, esa relación, o cómo notabas entre tus compañeros que se llevaba esa relación entre, claro, entre, por ejemplo, lo que a uno le gustaría hacer y lo que uno finalmente acaba haciendo?
En el meu cas era un centre petit, llavors educadors de base, vull dir, els que estem a la relació directa érem només dos, érem una parella. Clar, bueno, aquí suposo que hi ha un... Depèn de com cada professional doncs, es vegi si mateix i sobre la funció que creu que ha de fer, oi? Suposo que aquí hi ha un flux, no?, entre dos extrems, dos pols, entre la dependència i l'autonomia. Si tu entens que una bona idea és fomentar això, bueno, una dependència, o que no tenen altre més remei que ser dependents de les famílies o dels serveis assistencials, doncs allà ho tens. Ara, si tu cada dia que estàs amb aquelles persones i veus que tenen molt més a dir, molt més a fer, que no està allò medicats cada dia en un centre de durant hores, que després se'n van a la residència o a casa dels pares o el que sigui, clar, això et crea conflictes a tu mateix, i per això ara mateix no hi soc i per això vaig sortir-ne, no? Bueno...
També el serien dues coses, no?, que potser vull relacionar una mica amb el que tu deies, no? Aquesta reflexivitat de professional, vull dir, si tu acabes creant una jerarquia de forma, o sigui, tu tens un protocol i l'has d'aplicar i acabes tenint aquesta funció, no? Tu com a persona que està interaccionant amb altres persones, hi ha una mica per intentar treure aquesta etiqueta de professional i usuari, no? Que en el fons són no són eufemismes, però són dos grans paraules que són paraigües, també, no? Perquè...
Però no deixen de ser els rols que un Exacte. Desenvolupa allà dins, sí. Clar.
Més rols que, clar.
Tu ja, tampoc...
O una etiqueta, també, no? De...
Exacte. Tu... Vull dir, tu estàs fent el teu rol allà, vull dir, et paguen per fer allò.
Clar, però també deies Clar. Que era com la primera feina.
Sí, sí.
Vull dir,
sí.
Que hi ha molts graus de professionalitat, qui marca unes directrius, qui les obeeix. Vull dir que també és un concepte paraigües, un rol que tu tens en funció dels usuaris, i aquests usuaris hi han de ser per tu mantenir-lo, no?, també. I com, bueno, això de a l'equip, no?, que també és un, crec que és un concepte així com molt, no?, com si tothom estigués colze a colze treballant d'una forma assembleària, tal,
però és que es fomenta això,
exacte, aquest tipus
això,
de vocabulari, no?, que dilueix una mica. Jo crec que també la pregunta anava una mica per, o sigui, tu com a professional entre cometes, no?, quin tipus de reflexivitat a l'equip pots tenir, quins debats pots tenir amb l'equip, quines preguntes es formen, o sigui, tu, jo tinc un problema ètic a l'hora de fer a l'hora de fer la meva feina, una feina que és profundament, entre cometes, ètica, no?, com podria ser la teva, i clar, jo amb qui debato això, d'escolta, mira, ha passat això, ho estic portant fatal, no cal, no?, que t'acabin fent que el psiquiatre et faci de psiquiatre tu, no?, però com que professionalment també has de poder contrastar quan et passen aquestes coses, perquè l'element humà hi és, no? I una mica lliga això també amb... Després del que tu ens havies comentat una mica fora de micros, de que sempre hi havia una tercera persona com controlant la relació entre les persones, no? Perquè potser en aquest sentit no es convertís en alguna cosa íntima, no? I això també era algo que suposo que allà tu... Bueno, aquesta forma de mediar sobre les relacions humanes, no?, perquè no es descontrolessin i no es convertissin en algo íntim que fos com
Exacte.
Perjudicial per tothom, no? Jo crec com aquest patró de fer servir aquest tipus de paraules com i després, no?, aquestes realitats, no?, una mica pels dos, si em vols contestar tu primer.
Bé, sí, això és una consigna que des de direccions deien que tota relació dins del centre havia d'estar mediatitzada per una tercera persona. O sigui, quan hi hagués dos usuaris junts, doncs hi havia d'haver un tercer, que era el professional. I igualment, quan hi havia dos professionals junts, doncs un tercer professional, no? És com, sí, assegurar-se que tot rutlli com es vol que rutlli. Llavors, sí que existeixen grups de supervisió, passa que no sé, crec, fins a quin punt s'apliquen en els llocs de treball, però sí, professional que garanteixen aquesta visió des de fora, de l'equip professional, no?, que es diu. I bé, suposo que té la funció aquesta de... Es parla molt que aquestes feines cremen i tot això, i el supervisor suposo que té aquesta feina de donar un punt de vista des de fora per aixugar alguns conflictes, el que sigui. Però estic d'acord amb el que dius, és el posicionament que es plantejava allà era el nosaltres i ells. Plantejaven la jornada laboral en aquests termes. Era com hem de preparar la jornada, la setmana, el que sigui, per enfrontar-nos a ells, diguem, No era una guerra, però què hem de fer nosaltres per tenir-los continguts, per tenir-los calmats, per tenir-los tranquils. Era això, totes les accions que es duien a terme anaven encaminades a això. Per això és com molt estúpid parlar que això és en termes d'educació, o com deia la doctora Iron, com a professional de la salut, això no, aquí de salut jo no em veig per enlloc. I si continuava allà, després de tota aquesta reflexió, era més aviat pel contacte amb ells. I és que jo, estava enganxat, era el dia a dia. I després va ser quan ja vaig plantejar-me altres coses i altres coses també de tipus acadèmic. Però vaja, és això.
I vosaltres i ells? Com
nosaltres
el
i ells, bueno, hi havia aquí la diferència aquesta, no? Uns anàvem drogats legalment i ells no anaven drogats, però tenien les armes, no, les pastilles. Aviam... Ells quan veien que nosaltres estàvem junts, eren les infermeres bàsicament les que s'ocupaven de separar-nos, però és que nosaltres teníem un problema, que és que a la planta que estàvem, a la part esquerra, hi havia la planta dels crònics. Aquests també es passaven el dia passadís amunt, passadís avall. Llavors ens trobàvem la planta nostra de llarga estància amb els crònics, i allò era, en veritat, era un pitot allà passadís, que era massa, vull dir, no donaven l'abast amb això, amb pastilles. Llavors també el que feien és separar, sobretot això, no ho he comentat, però separar nois i noies, allà dintre es separaven els nois i les noies. No podíem anar a les noies al passadís dels nois i els nois als passadissos de les noies. I el que així es vaig recordant, perquè ja et dic que jo allà dintre anava molt drogada, em prenia 17 pastilles al dia, i el que anava veient, no?
I un cop fora d'allà, nosaltres, ells, tu creus que es manté?
I tant! Que si es manté un cop fora d'allà... Aviam, és que hem de tenir una cosa en compte. Però un cop fora d'allà, hem de ser forts, tot i el despersonalitzat que surts, amb la pèrdua d'identitat que surts, surts fet un desastre, has estat un mes tancada, no saps per què, i t'enfrontes a una possible cronificació ja per part seva, amb la medicació, amb tot, perquè jo per aconseguir, per exemple, la pensió no va haver cap problema, quasi bé me la van servir en plata, clar, anava molt medicada. Llavors, és enfrontar-te, sortir d'aquí, obrir una mica els ulls, i clar, tu continues dins d'aquesta institució, no te n'escapes. Jo no vaig anar a un centre de dia on em podia haver trobat el doctor en Alaska treballant, no va ser molt cas, jo m'hi vaig negar rotundament, però sí que et fa un seguiment al
ho van intentar.
Manem?
Van intentar portar-te a
un
centre ocupacional.
Sí, ells em van portar allà i jo vaig dir que no i me'n vaig anar. I llavors ja el meu va ser portar-me a un CESMA. Aquí continues estant dintre la institució psiquiàtrica i com si tinguessis, diguem-ne, la condicional, i ells estan allà però la seva arma és les pastilles. Llavors aquests, tu allà hi has d'anar amb els ulls una mica obert, i has d'anar desperta, perquè si no te la jugues a que et cronifiquin de per vida. Però ells per medicar no pararan.
Pots, per l'audiència una miqueta que està menys avançada, pots explicar què és un CESMA?
Un CESMA és un centre mental, perdoneu-me, no. És un centre de salut mental per adults. Allà representa que t'atén un psicòleg, t'atén una infermera, t'atén un psiquiatre, tot el seguiment el fan allà. Si en qualsevol moment et veuen malament o els hi dona la santa gana, truquen una ambulància i t'ingressen.
I has d'anar cada...
Jo potser hi vaig un cop a la setmana.
Hi ha gent que hi va més.
Em sembla que sóc la que hi va més. Em sembla que sóc la que hi va més, eh? Jo no hi veig allà tanta gent repetida. Llavors, per sobreviure una mica allà dintre, el que comentàvem també l'altre dia fora micros, és una pena no poder dir la veritat del teu estat, de com estàs. És una gran pena no poder dir... Miri, psiquiatre, tal, em trobo així perquè hem estat, per exemple, un dol. L'any passat, quan bueno, vaig tenir una mort a casa, jo li vaig dir a la psiquiatra, miri, que m'he trobat el meu company de pis mort, que li vaig anar a dir, em va pujar la medicació moltíssim, antipsicòtics més, i si no millorava m'ingressava. Però, perdoni, he de treure el dol, no es pot tapar. L'he de treure, vull dir, no tanta medicació. Llavors allà dintre has de tenir un joc constant, constant. Bueno, ara la meva situació al CESMA ha canviat molt. De fet, com que fa més d'un any que no tinc un... que no xerro d'una manera com a la meva psicòloga li hagués encantat canviar-me, que se'n diuen conductivistes, no? Però la meva psicòloga conductivista, com que ha vist que a mi no ha pogut, llavors resulta que tinc un discurs incoherent, que potser hi ha un problema, no em prenc la medicació bé, que ara comenci a anar amb l'infermera perquè potser no, n'està segura que no menjo bé i que no dormo bé i que una teràpia així xoca i no es complementa amb la teràpia psicològica. Ja veus tu quin tipus de teràpia conductivista, que has de dir el que ella ha d'escoltar el que t'està dient, vull dir, tu l'has de reproduir ella quan parles, cosa que no he fet.
Perquè aquesta, i seguint amb aquest mirall de professional usuari, aquesta idea de que moltes vegades l'usuari a base de, bueno, el professional suposa molta implicació, però no deixa de ser una cosa amb un horari, l'usuari ho és sempre, i al cap dels anys va tractant amb molts professionals i va aprenent, bé, això que estàs dient, no? Saber què pots dir i què no pots dir. Exacte. Perquè ja preveus quina és la reacció d'aquest suposat professional que està com a un altre nivell. I et diu coses, no? O sigui, aquestes situacions de dir, no, si jo ja sé el que em passa, què em vens a explicar tu, com es viu, o sigui, es dona?
Es dona, i tant que es dona moltíssim. però vull dir que, per exemple, amb això del dol, però és que és això, no? És... què més em va passar una vegada, que això seria un exemple bastant clar. Ah, sí, la vegada que vaig estar, perquè després quan va, bueno, amb la pensió primer, com me la van oferir molt bé, però després me la van intentar prendre, allà, bueno, vaig estar prenent 11 pastilles en aquell moment i vaig estar així en lluita, aquella per primera vegada, farà 2 o 3 anys, vaig escoltar veus greus. Era la primera vegada de la meva vida. No em van espantar, però, hòstia, no m'agradava massa. No li vaig poder explicar això a la psiquiatra. Jo li explico a la psiquiatra que he escoltat veus greus. La psiquiatra agafa una ambulància. A més, em posarà l'etiqueta d'esquizofrènica, em tancarà una altra vegada, em donarà més medicació. Llavors, és això, no? El joc de dir, vale, doctor Iron, estàs patint molt, però aguanta't, dissimula, surt amb una altra cosa, que estàs trista perquè a casa teva hi ha hagut un dalt a baix, qualsevol cosa, inventa't el que sigui, juga, però no diguis la veritat. Mm-hmm. Si no vols acabar allà tancat, que si, de veritat, que si fos un hospital on realment estan tractant els usuaris d'una manera que dius, home, però és que allò és una presó, mm-hmm, i el fes-me una altra.
I el doctor Alaska s'havia trobat en alguna ocasió cobrint els usuaris, és a dir, desviant l'atenció d'algun incident, no? Fent aquest punt de còmplice sabent que les conseqüències que pot patir la persona poden ser pitjors que no, mira, si fas una mica...
Clar, bueno, suposo que en tota institució hi ha tota aquesta vida interna, diguem, que els professionals saben i que, bueno, es fa com... És un joc social i es fa la trampa, no? Bueno, sí, però... És això, vull dir...
I de fet es poden establir una miqueta... com lo diríamos, se pueden hacer como un poquito alianzas así en casi secretas, casi así mínimas con algún usuario o con algún compañero para digamos aligerar la tensión de las actuaciones que implican estos protocolos. Me refiero, ni que sea, yo que sé, se me comentaba a mí un compañero, bueno, pues que había trabajado en un centro penitenciario, pues es un mínimo guiño d'un ojo de decir, hostia, tío, tranquilo, que
clar, pensa que clar, són 7 hores al dia i fem les mateixes activitats junts, o sigui, dinem junts, clar, vull dir, o sigui, jo m'hi vaig a vindre molt més amb usuaris, persones que freqüenten el centre, que amb els professionals, vull dir que, saps, és, al cap i a la fi som tots persones i amb algunes t'hi vens més que amb unes altres i per qüestions d'ideologia, pel que sigui. Esclar, sí. Bueno, però clar, tu no pots mantenir una relació d'igual a igual si estàs allà ficat un com a educador, com a carceller, com li vulguis dir, i l'altre ficat allà d'usuari. Clar, no, la relació no pot ser d'igual a igual.
Perquè també dintre d'aquest bloc dels professionals, clar, hi ha diferents perfils també, no? No sé si en el cas d'aquest centre de dia hi havia també perfils de psicòlegs, psiquiatres... etcètera, o no sé si en aquest cas no.
Ja dic que era molt petitet el centre i no hi havia psiquiatra, no. I era la psicòloga era la mandamàs, diguem. I llavors la resta eren educadors i treballadors socials. Sí.
Y este tipo de centros, así, no quiero desviar tampoco mucho, este tipo de centros ocupacionales, uh-huh, ¿tienen vistas a algún tipo de inserción laboral o...?
Bueno, sota el paper sí, sota el paper se'n diu rehabilitació psicosocial, no? Sí, es fa un projecte, el PIR, que se'n diu, projecte individual de rehabilitació. Però és que els mateixos professionals et reconeixen que allò no va enlloc, vull dir que estem tractant amb gent crònica i que bé, que jo no... Sí, quan els convé llavors sí que diuen que hi ha hagut una millora i que aquella persona pot passar a un altre lloc o... No estic parlant en cap moment que hi hagi mala fe per part dels professionals. Jo, jo estic convençut que cadascú es creu allò que fa. El que passa que, clar, bueno, hi ha... cadascú té les seves idees i el seu, no? Bueno.
Però no, no deixa de ser també una mica paradoxal, no?, quan parlàvem abans de la lògica de nosaltres ells, no?, de... de, bueno, clar, suposo que tu plantejaves una que tu per, bueno, quan parlàvem també fora de micros, no?, que per tu el treball social significa establir el canvi, i el canvi es fa des d'altres paràmetres, i el treball ha de ser d'igual a igual, i tota una sèrie de... Bueno, quan comentàvem això, no?, que la majoria de professionals s'acosten a això des d'una suposada bona fe, des d'un inclús un bonisme, un, no?, un, unes ganes de...
El que, no?, és que evident és que...
És absolutament un altre, al final, no?
El que és evident és que... els professionals, psiquiatres, psicòlegs, els qui siguin, no deuen estar fent bé la seva feina si, bueno, com ha explicat la doctora Iron, sent això, no? Sua relació sota sospita, en la qual tu no pots confiar en l'altre, que sempre hi ha un el que dius que no sé què. Una relació terapèutica no es pot establir en base a mirar sempre de reull el que fas, no et crec el que tu fas, el que dius, clar, no. Això no va enlloc, no, vaja. Tot el meu parer no pot basar-se a res, no es pot trobar res de bo d'aquí.
I clar, vull dir, jo igual me desvio, també.
No, no.
La idea aquesta de, això, per això ho deia, no?, una mica la lògica del professional usuari, el nosaltres ells, o sigui, el que jo sé més que tu, encara que tu siguis la persona que estàs vivint tot el que m'estàs explicant, no ets tu qui saps, sinó que sóc jo, vull dir, clar, genera una lògica perversa en aquesta línia, és a dir, un psicòleg, psiquiatre, una infermera, pot legítimament no creure's el que la persona li diu, perquè, en el fons, al professionalitzar-se, no, al tenir delegades aquesta funció, no, en cert sentit, és la que està legitimada per decidir si a la persona li està passant o no allò, no? Vull dir, que també aquesta lògica una mica jeràrquica fomenta també, o sigui...
No, dirà, i més si l'empara la llei, si la persona està incapacitada, ja m'explicaràs. I, bueno, acaben decidint les famílies i els professionals on van a parar la gent. És així.
En este sentido, la... No, es interesante, y viendo lo del bueno, esa idea de perversión en la en el profesional, ¿no?
No,
yo pensaba en una mirada del profesional, ¿no? O sea, me refiero en esta dicotomía ellos, nosotros, profesionales, usuarios, pues se da un tipo de mirada que, por ejemplo, se concreta en algo como el diagnóstico. Un profesional, nos guste o no, siempre sabiendo el diagnóstico que viene de otra institución, siempre sabrá o siempre estará bajo la influencia de eso que ha sido diagnosticado. Entonces no parará de ver síntomas de aquello que él conoce de antemano, y al mismo tiempo la persona que es observada por el profesional, en el fondo, por eso se da esa sensación de miedo y de estrategia de no enseñar nada.
Es que
porque
haga lo que haga.
Haga lo que haga, todo puede ser malinterpretado como un síntoma de aquello que a lo mejor no tiene. Entonces ahí es donde entra la idea de diagnóstico también, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí donde se, bueno, se ejerce un ciclo perverso, ¿no? En realidad, como tú decías...
És que això ja és una opinió també personal, i és algo que comentàvem, no, fora de micros, no, la paradoxa d'aquestes professions, no, que si en les que si tu metges, psicòlegs, treballadors, etc, inclús antropòlegs en alguns casos, però ni tant, perquè no se'ns acabaria tant la feina, suposadament, el que passa que ja no en tenim, per tant la paradoxa ja va d'això.
S'ha quedat diluïda.
Sí. Pues el fet de que si féssim bé la feina, la seva funció desapareixeria, és a dir, la por a la cronificació, no?, que passa a través de la medicació, no? O sigui, és a dir, un professional, la seva voluntat hauria de ser donar-te d'alta, d'entrada. O sigui, a veure, entenent que, pues, has de passar per cert procés terapèutic en el cas de que tu estiguis manifestant un patiment i vulguis sotmetre't a aquesta suposada teràpia. Entren factors com la incapacitat, que també és una figura jurídica, no? I qui decideix i qui té el dret, no? Una companya parlava fa poc de que està en un tema de càncer, i parlava de perquè haurà de ser la meva família amb la que jo en un moment determinat he trencat vincles, no? No l'he trencat, però els tinc d'una altra manera, la que em sostingui a mi quan la persona que més suport m'està donant és la meva millor amiga, és la meva parella, és tal, però no tenim una situació regularitzada, o jo, el meu grup de suport i d'afinitat, pues, són els meus amics en aquest moment, no? I no tenen cap tipus de potestat legal, tal... Tot aquest tipus de normes, no, que es solapen i que tenen a veure amb com està construït el sistema en el que estem, no, i que bueno, que són professions que ataquen a les qüestions de forma individual dintre d'un sistema que individualitza quan són realitats complexes i col·lectives en molts casos, no? I que, bueno, i que si, també hi ha la idea aquesta de que si féssim el que hem de fer desapareixerien, no? Però ja no tindríem més feina, que això seria el positiu.
Sí, cadascú defensa el seu xiringuito.
No.
Jo parlant de la...
És per traslladar, no és només per interrogar-te, sinó també per traslladar elements de debat.
Parlant de la cronificació i tot això, de veritat que penso que és una cosa que hem d'estar tots molt alerta i amb els ulls molt oberts, eh? Perquè jo veig gent... Bueno, és que és tot molt complicat. Però, aviam... Lo del diagnòstic, per començar, una persona quan li diuen un diagnòstic, aquella persona ja es queda més tranquil·la perquè diu, ah, val, ja sé què em passa. Passa que en el meu cas, quan en tens 7 o 8, doncs aquí què conxo passa? Aquí què conxo passa aquí? Llavors, clar, vull dir, lo del diagnòstic és una cosa estigmatitzadora i ja t'està, per tant, tu estàs a un hospital psiquiàtric, entris per voluntat pròpia o no, ja estàs sota ordre judicial. Després, donant la incapacitat, després tens el 65% aquest, en el meu cas jo em pude espavilar sola, però tinc amigues que, molt joves, estan esterilitzades, no poden anar a votar en cas que volguessin, estan totalment limitades, per això dic que és molt important prendre consciència i intentar sortir-ne i posar tota la força possible, perquè no et destrossin tota la vida. I la teva independència, clar, i identitat.
Clar, aquí la qüestió, no?, tiene que ver con eso que, por ejemplo, decíamos que los profesionales no asumen, ¿no?, que es la, oye, pues la posibilidad de establecer pues una especie de soporte y de confianza con la persona con la que te estás viendo, ¿no?, como profesional, y al mismo tiempo tiene que ver con la idea de un soporte de la propia persona que es, bueno, que estás teniendo ese sufrimiento y que pueda, claro, que pueda pues hablar de las cosas que le pasan, ¿no? Bueno, la idea de la red también, de la red de ¿no?
Yo básicamente lo que estaba diciendo es que en tanto que se instala en un sistema que es el que es, ¿no?, y que se comunica como se comunica con lo jurídico, tiene el refuerzo legal, sí, que tiene la cuestión de la profesionalización como algo que te capacita, que te legitima, tal, mientras se inserte en este tipo de sistema, para mí no es posible, claro, esta alianza de igual, claro, a igual. Es decir,
no, pero es la mientras, única solución.
Bueno, o sea, que la cuestión es que puedan haber parches de otro estilo, claro, porque la realidad material a día de hoy es la que es. Sí, no es tanto eso lo que te discuto, ¿no? Sino que yo un poco lo que traía era que, uh-huh, que el propio sistema en el que se inserta es inválido.
Sí, por supuesto.
O sea, un poco lo pilles por donde lo pilles, no ya... O sea, yo creo que llevan, pues yo qué sé, 20 años, 30 años, los trabajadores sociales, desde las antipsiquiatrías a otras formas de trabajar, intentando reformar este tipo de sistemas, este tipo de instituciones, el trabajo desde dentro, ¿no? Pues eso, el profesional que entra y se cree que con su propio trabajo podrá cambiar ciertas situaciones, ¿no?, mejorar los espacios en los que trabaja, la vida de las personas, y no acaba de funcionar, ¿no? Yo lo que pretendía comentar era que un poco mientras el sistema sea el que es, ¿no?, las instituciones que parten sobre este sistema que ya falla para mí de base, cojearán y serán perniciosas para muchas personas. No quiero decir que, ¿no?, que hi hagin certes circumstàncies on siguin d'utilitat o no, bueno, pues no hi ha altres, o sea, otra cosa que hablábamos fuera de micros, ¿no? Faltan otros recursos que no podemos, no, que todavía no sabemos autogestionar o hemos sido desposeïdos de ciertos recursos o hem delegat en les institucions aquests recursos que potser hem tingut en altres moments o en altres cultures o vés a saber, ¿no? Y ahora estamos faltos de estos y bueno, pues algo, ¿no?, habrá que, ¿no?, ante gente que sufre, pues es lo mejor es tener un abanico de soluciones que la persona elija, ¿no?, en el caso que la elija o que, bueno, el que tú deies, ¿no?, en un moment determinat, amb una crisi, una medicació pot ser positiva, que a partir d'aquí vulgui dir que tota la vida hauràs d'estar prenent pastilles,
claro,
és el salt, ¿no?, que és un poco contra lo que vamos, ¿no?, y mientras la institución sea como es y se base sobre lo que se basa, no será muy reformable. Yo creo que tú hablas de generar espacios habitables.
Yo entiendo el fracaso total de la institución Y entiendo que la subsistència...
Bueno, entiendo que estamos hablando també d'això, no? De tota aquesta complexitat, no? Entre el fracàs i fer habitable realment un espai així terapèutic, no?
Però... Cuando hablaba de complicidades entre profesionales o cuando hablaba de una red de soporte a la persona que en este caso está sufriendo, lo veía casi como la esencia precaria en la que se puede dar la única opción de relación con la institución, porque la institución en realidad, mientras habites en ella, te va a aplastar siempre que pueda. Es la tendencia propia de la institución a encerrarte, a manipularte, a diagnosticarte, etcétera, etcétera. Pero la única solución frente a eso pues es la más precaria, es la de intentar salir de ese tipo de protocolos, nunca mejor dicho, e intentar ver cómo lo llevas buenamente, ¿no? Realmente. Ya que tienes la desgracia que una institución se ha cruzado en tu vida, pues ya está, ¿no? Ya tienes que intentar sobrellevarlo de alguna manera.
Clar, sobreportar-ho i sobre el que estàveu parlant ara, el que és important, crear més xarxes, crear xarxes que entre totes ens podem donar suport mutu, etc. És a dir, jo així de xarxa que estiguessin una mica pel tema, podia ser pues, Ràdio Unicosi, n'era una, amb qui pots parlar i de tot. Costa, però, trobar i engegar xarxes així. Costa moltíssim, però són molt necessàries. Perquè l'escolta és el principal problema que falta. L'escolta.
Claro, y yo, por ejemplo, en el lado de los profesionales, también me he encontrado muchas veces en charlas y en diversos lugares que transito y tal, sobre el tema de instituciones totales, una necesidad también del profesional de salir de esas dinámicas. No significa que yo empatice con todos los profesionales, sino que se detecta que justamente la propia dinámica de la institución acaba aplastando a cualquier vida que voluntaria o por necesidad entre a trabajar también en esas instituciones, ¿sabes? Entonces, claro, es uno de los puntos, antes de hacer una pequeña pausa musical también, que queríamos denotar en alguna manera en este programa, y contraponiendo y complementando vuestras dos miradas. En el fondo es la posibilidad de romper un consenso sobre las propias instituciones. Y esto sea aplicable a cualquiera. O sea, si tenemos profesionales insatisfechos que acaban aplastados por los protocolos, o que acaban o dejándolo o quemados y yendo, pues mira, porque hay que ir. También hay los que creen que lo van a reformar, pero bueno, esto es cuestión de tiempo también, que se den cuenta con qué molino han topado, claro, ¿no? Y si tenemos, por otro lado, usuarios o personas que transitan por estas instituciones, que además sienten que no tienen ningún tipo de soporte, que no pueden expresarse libremente y que además se dan cuenta que todo es una lucha por la incapacitación continua de todo aquello que ellos sienten y ven, pues entonces es que estamos ante una ruptura clarísima del consenso, ¿no? Y la vieja lógica de... estas instituciones no cumplen aquello por lo que se supone que están abiertas, pues bueno, es cuando nos tendría que dar una reflexión, ¿no? Como la que hoy estamos propiciando, ¿no? En primera persona y la nuestra como observadores. Uh-huh. Bueno, entonces, si os parece o queréis comentar algo...
Eta James, ¿no? ¿Era alguna mica?
Sí, Eta James.
Poco Eta James. I ara tornem, passen un quart d'hora de les 6, estarem fins a les 7, si algú vol fer qualsevol comentari, qualsevol pregunta sobre això que estem parlant aquí, del telèfon 93 317 73 66. Un temita i ara tornem.
¿Es largo? Yeah!
Ja ho sentim, però el becari Juan Ramon no ha pogut assistir-se a posar un parell de cançons de la senyoreta James, també per prendre'ns un petit descans, no?
Sí, 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 porque bueno, estábamos, yo creo que claro, llegando a uno de los puntos, pues, digamos, centrales, ¿no? De lo que esta experiencia compartida, más que complementaria, era compartida. Ahí es donde le he dado. La idea de la experiencia compartida, ¿no? Pues bueno, pues nos lleva a hablar de esas rupturas que hay con aquello que se supone que se hace en muchas de estas instituciones llamadas democráticas, ¿no? En el fondo no deja, claro, son instituciones que la propia democracia ha investido como la única manera de tratar según qué tipo de anomalías se dan en el propio sistema, ¿no?
Y no tan anomalías.
Bueno, claro.
O sea, en tanto que también establece lo que es una normalidad, uh-huh. Establece cuáles son sus anomalías y cuáles
Esto
son aceptables
es.
Y cuáles no, cuáles son tratables, cuáles
Esto es.
Son cronificables, cuáles...
Esto es. Bueno, pues dicho esto, ahora a mí me gustaría entrar también en una fase... digamos, del programa que tuviera que ver con cómo estos dos testimonios y estas dos experiencias, como digo, compartidas, ¿no? Se han entrelazado y cómo, bueno, cómo habéis sido capaces de, bueno, de todas estas experiencias, pues hacer algo con ellas, ¿no? Y ya no solo que surja, digamos, una buena relación, un compañerismo, amistad y tal, sino que además, pues tenga una repercusión en la forma de que, bueno, pues eso, hemos hecho desde charlas, habéis escrito juntos, y no sé.
Doctora Iron.
Començaré jo. Bé, el doctor en Alaska ens vàrem conèixer a Ràdio Nicòsia, però vam a teatre, va ser teatre Pallapupes, on jo faig teatre amb ells, i el...
Jo també em feia teatre amb ells, també. Exacte. Passa que el dijous no estrenaré.
Exacte. I el doctor en Alaska, doncs, em va proposar... ell estava fent un treball i em va proposar d'escriure sobre la meva experiència. Jo, em sembla que de primeres li vaig dir que sí, però amb 50.000 milions de dubtes sobre mi mateixa, la meva capacitat de poder escriure sobre això, ja que jo no ho havia fet mai a la vida.
Tots infundats, per això, eh? No. Sí. Sí, jo... Bueno, del que parlàvem la primera part del programa, una mica... Bueno, el cas de la doctora Iron... No sé, trobava que expressàvem... Bueno, m'ho vaig trobar, de fet, jo tampoc ho sabia. Expressava molt bé la contradicció entre la identificació política, que és allò que reps passivament, que et sotmeten, i la identitat viscuda, la identitat cultural. Aquests eren els conceptes teòrics que m'interessaven pel meu treball, i bé, entre els dos vam fer el treball...
Quan, si et puc puntualitzar, jo no he llegit una mica tampoc molt específicament el que comentaves, però per no confondre termes i una mica pel tipus d'audiència que solem tenir, quan parles d'identitat política, també parles d'una identificació jurídico-política també de les persones.
Partes d'un article que no sé si aquí hi ha manera de penjar o de...
Que jo... està en el Google, eh? O sea, no,
sí,
no
sí, no té cap... És un article d'Ignasi Terrades, que és un antropòleg, va publicar primer la revista Tradicional d'Andalusia, però també es pot trobar als quaderns de l'Institut Català d'Antropologia i està penjat a internet, com diu el doctor Axioma, està a internet. I bé, a partir d'aquests conceptes, bueno, no, a partir del cas que la doctora Iron va tenir la gentilesa de compartir, analitzava aquests conceptes, oi? El d'identitat cultural com a cosa viscuda i el d'identificació jurídico-política, que deia la doctora Paula Sec, com una cosa això que no viu, una cosa inerta. Que
serien les etiquetes i els diagnòstics que parlàvem abans?
Sí, 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 una mica és això, és la construcció aquesta, però d'això ella n'ha parlat també, oi? Quan se'n va al CESMA amb la seva identitat cultural i li diuen tots això, quan va a tal lloc i va també... I s'ho va trobant, no?
Home, la veritat és que quan jo em vaig haver de posar a escriure, que no ho havia fet mai, una cosa primera va ser no escriure a casa. No escriure el que em sortís a casa. Vaig pensar, millor vés a la biblioteca. Clar, jo anava d'oient a la filosofia. El doctor en Alaska estava a la biblioteca treballant. Llavors allà també era molt curiós perquè jo estava baix escrivint sobre la meva experiència, era un bon lloc, així no hi havia manera de posar-se a plorar ni fer el beneit i poder escriure més amb una idea més clara. I la gràcia d'això, no? Abans d'anar a classe, pues, pujar un moment on ell treballava i dir, pues, he escrit tantes pàgines. Jo no sé què em va demanar al principi que escrivés, jo sé que no podia parar d'escriure fins que vaig parar, però ens vèiem o abans o després de classe o alguna vegada havíem quedat a casa meu per poder ensenyar-li jo el que havia escrit, després ell del que jo havia escrit ho transcrivia, ell m'ensenyava què em semblava el que ell havia escrit sobre això, sobre la identitat. Jo és que vaig perdre la identitat, tant sigui la identitat pròpia, tant com a persona com a de, pues, física de cos, no? De passar de pesar 30 quilos a 60 i pico, no? Efectes secundaris de la medicació. I bueno,
Sí, el treball no deixa de ser un intent per recuperar la identitat o per descobrir-la o com vulguis dir, no? Una mica... Bé, no sé.
Bueno, em vaig adonar del que vaig viure. Quan ho vaig escriure. Quan ho vaig deixar plasmat vaig dir Déu-n'hi-do el que va suportar. Però bueno, l'experiència compartida, la veritat que jo, per part meva, ha sigut molt enriquidora, en el sentit de poder veure diferents explicacions i conceptes sobre el que a mi em passava, el que jo sentia, el que jo havia deixat reflexat, no? De que sentia, i llavors era enriquidor veure què pensava pues, el doctor en Alaska o els doctors que ell citava.
Sí, no, la doctora Iron ja ho explicava tot molt clar, per això, tampoc calia massa doctor més, ja, ella mateixa ja ho posava tot molt clar i català, i s'entenia prou bé, no, és veritat, jo poca cosa vaig fer, jo vaig transcriure-ho, clar, hi havia aquest nivell més íntim d'ella d'escriure-ho al paper, oi?, que estàs amb el... sobre el paper i va escrivint i el meu de transcriure-ho a l'ordinador i després això les converses que podíem tenir o això i entre els dos vam acabar fent la història.
Bueno, no sé, yo en este punto siempre me parece, o una de las cosas que me parece interesante es como por un lado se hace pues memoria, en el fondo lo que tú has dicho era muy acertado, ¿no? Hostia, me di cuenta de lo que viví, ¿no? Y justamente eso da la idea de la identidad vivida, o sea, pero perfecto, o sea, no tiene que ver la idea de identidad, no tiene que ver con una cosa inmóvil en absoluto, es algo justamente que es lo contrario, ¿no? Es algo que se va se va cambiando y se va nutriendo con el día a día,
la
y
vida mateixa,
sí. Exacto, con la vida misma, y justamente cuando hay una imagen fija, cuando hay una fotografía, es cuando hay la identificación, ¿no? Por eso el profesor hablaba de la idea del diagnóstico también por ahí. Entonces, claro, a mí me parece interesante el ejercicio de memoria que haces, que bueno, que hace usted, doctora, y el ejercicio de rescate de esa memoria, porque en el fondo no deja de ser también un trabajo que justamente da voz a aquellos que nunca la tienen. Y realmente lo que hace, y a mí es lo que me parece también muy interesante, es hacer una ruptura clara con la idea del especialista. Yo creo, el especialista en este caso aparece como un compilador de las notas que en papel y en boli y tachado y con flechas, sí, te hacía, creo yo.
Pero mira, ves, al igual no estaríamos tan de acuerdo. Yo crec que en aquest sentit potser, això ho heu de dir potser també vosaltres, si no s'estableix també aquí un diàleg, que és bàsicament el que esteu parlant, no? O sigui, jo crec que en ciertos trabajos académicos o tal, lo que se hace es invisibilizar la persona que hace de compilador, ¿no? Como si ella hubiese aportado todo esto porque sí, ¿no? En un momento determinado tú t'haguessis trobat, ¿no?, amb una història i l'haguessis senzillament compilat. I no, hay un dinamismo en esto. O sea, ha habido una voluntad de lanzar una serie de propuestas, una voluntad de ella de recoger estas propuestas y darle una forma, ¿no?, i de ser sincer. O sigui, que tu també has triat amb quina forma, ¿no?, però potser no hagués sortit si no hi hagués hagut aquesta proposta i aquesta mirada, ¿no?, compartida, en la que s'estableix un diàleg, en que sí, que la funció de él quizás un poco más pasiva en este sentido, ¿no?, de recibir y de ordenar y de compilar, pero no yo creo que no se puede invisibilizar, ¿no?, que también está su mirada, ¿no?, y que él viene y una mica l'article que ens vas passar, una mica el punt de partida és: jo vinc d'allà, jo estic aquí perquè vinc d'allà. O sea, la teva voluntat de trencar també amb aquesta potser més passivitat, no?, en la que trobaves en un altre tipus de treball, no?, que senzillament feies de corretja transmissora d'altres ordres, no?, i de voler positivament treballar les coses d'una altra manera, no? Jo crec que...
Jo en este, ¿no?, caso decía lo que se difumina la mirada del especialista como una virtud.
No, si no digo que sea algo malo.
Justamente a mí es lo que me parece interesante, de que se genere la misma... O sea, la misma intención y la misma relación que habéis tenido a la hora de construir el estos diálogos, como dice Poplesek, haya quedado reflejada en el texto. Esto es lo que a mí me parece un valor. No decía lo de compilador tampoco como algo peyorativo. ¿Sabes?
Sí, sí.
En el text queda reflectit amb el tipus de lletra. I, bueno, és lletra... Quan escriu ella és lletra en cursiva i quan escric jo és la lletra
rodoneta, així...
rodona. Bueno, perquè la resta dels capítols són amb lletra rodona, llavors era més fàcil fer-ho així. Però sí, hi ha un... El text és això, és un... bueno, es eso, un diàleg una mica.
Y la idea, por ejemplo, de esta, ¿no? Antes comentabais fuera de micro la idea del... Bueno, esto, de que, por ejemplo, quedasteis un día en un shawarma. La idea, y bueno, y empezasteis a hablar de cosas ahí. La idea de estos encuentros, la relación, oye, pues esto que has escrito es muy bueno, o esto que estás haciendo, ¿sabes?
No, que esto no has entendido nada.
¿Cómo era? A ver, ¿cómo se daba? O sea, escribir y escribir en grupo siempre es muy difícil, o al menos a mí me lo parece. Entonces, ¿cómo pulíais las aristas?
Jo no, ja li vaig dir que no vaig gosar tocar-hi una coma del que va escriure. No, sí, després sí que ja em vaig com jo dic, calla, que aquí potser hi puc dir alguna cosa. Però de tocar-li no. Alguna falta, potser, no?
Sí.
Però no, del text no.
Mínimes. Home, senyor doctor...
Intent d'agressió de...
No s'ha vist.
Tampoc em deies que estigués bé, no? Tampoc? Bueno, no ho sé.
Bueno, a veure, jo vaig començar a escriure, jo em pensava que ho estava fent d'una manera fatal, desordenada, tot molt malament, i quan ja li vaig passar tot, ell ho va llegir, em va dir, escolta, has fet un gran treball. Dic, perdona. Diu, has fet un gran treball, tu no te'n dones compte? Dic, no. Dic, m'estàs dient que podria tornar a estudiar filosofia, que em podia desenvolupar bé els exàmens? I diu, evidentment. M'entens? Va anar molt per aquí. Em vas donar molt l'ànim, molt d'això per continuar i no deixar pues escriure. Bueno, escriure ja ho feia, però mirar també una mica més cap al meu futur acadèmic, de dir, ei, no pleguis, que pots... Tu em vas donar aquesta embranzida també quan si no ho recordes
soleta,
jo... no, evidentment
que moment emotiu ahora,
Y luego pues, la pregunta también, por ejemplo, para la doctora, ¿no? ¿Cómo es esto de que te venga un extraño y te diga, oye,
cuéntame tu vida?
Exacto.
Muy loco.
Vas a ser mi objeto de estudio y...
Bueno, però jo suposo que ja estaries curtida, no? També venint a Nicòsia i sabent que hi ha molta gent que s'aproxima.
Sí, però en canvi mai havia
afrontat això personalment.
Havia despullat d'aquesta manera. Perquè realment el que vaig escriure va ser com... va ser molt íntim. Què vaig pensar la primera vegada? Que aviam si estava boig.
aviam si era ell.
No és la primera
que
vegada,
potser lo que suelto por ahí, sí. que bueno, pensava, bueno, si pot servir d'algú, però bueno, jo no crec, no sé, molt així, jo sempre molt dubtant, molt...
Jo tampoc ho tenia gaire clar tot plegat,
a mi em va sorprendre molt, la veritat, que algú li pogués interessar, no? I ella em deia també, i el tema de la pensió també, jo pensava, pues, no sé, què vols que escrigui, no?
Sí, no, en cap moment va ser allò un qüestionari o de preguntes, no quedàvem i llavors et bombardejàvem preguntes.
No, va ser totalment una cosa fluida.
Que... No vaig fer cap de pregunta, de fet.
No, de fet és que no et vaig aixecar gaire marge.
No. Sí, se'n diu igualtat,
eh? És broma, aquí... és broma.
Aquí les preguntes les feia ella, o sigui que... Sí, o sigui que...
Bueno, això també és veritat.
Sí. Espais on la jerarquia s'inverteix, no, una mica?
No sé, jerarquia, aquí són doctors tots. Exacte. Vull dir que no, en la jerarquia no n'hi ha.
I això de...
La pillau.
Molt bé. I això de sentir-se investigat, la veritat és que no em vaig donar compte de lo investigada que estava fins que vaig llegir tot el treball.
Ah, collons, ja.
Llavors vaig dir, ah, quedava d'això.
És que, de hecho, la sorpresa, que esto no lo pudo vivir usted, profesor Bacterio, pero fue un momento... impactante. Quedamos el viernes para preparar un poquito aquí el programa y entonces viene el doctor en Alaska y le dice, oye, pero tú te has leído mi trabajo.
No, fue la doctora Aaron que dijo, bueno, cuando me leí el trabajo. Y el otro estaba flipando y dice, ¿así?
¿Te has leído mi trabajo?
Y yo fue una estona que pensaba, bueno, que es una pregunta a dos bandas, como vayáis desde los dos lados. Quan un professional ex professional, professional retirado, professional emérito, visita un espai com Nicòsia. Quin, no sé tant, com es veu des de dintre de Nicòsia quan, que és el que passa, que ve molta gent interessada, diguéssim, des d'aquesta vessant del professional, tant des del professional que ha treballat en un espai, diguéssim, jerarquitzat, protocolaritzat, etc., i arriba a un altre tipus d'espai, quines són les impressions que...
Vull saber si els humilleu per una mica per allò lo que ve ser la justícia universal.
Si hay rito de iniciación o así, algo macabre.
No.
Allò d'ara pillareu.
No, home, no. Això mai.
Que, no, no. Aviam, no sé, jo... És un... Clar, jo vaig venir aquí derivat, diguem, eh?
Com els deriven amb ells, també
van derivar. Ambulància. Sí. Va arribar amb ambulància.
Bueno, Martín havia fet la tesi doctoral, el doctor Martín, ja, havia fet la tesi doctoral sobre tota l'experiència de Nicòsia i tal, i bé, vam venir aquí derivat, i sí, clar, és un espai on es permet fer moltes coses, no? I clar, a mi el que m'interessava eren espais on la identificació que dèiem anterior quedés substituïda per això, noves identitats, per... o també noves identificacions, no ho sé. I per això vaig anar per aquí. I també vaig anar al teatre, que el aquest dijous fan l'obra d'ella, a les 8, a l'Espai Jove La Fontana. A les 8.
Aquest dijous 26 de
gener. Aquest dijous 26.
I com ho rebeu? Ah, perdona, em pensava que havies acabat.
No, ja he acabat, ja.
Claro,
que falta la segona parte.
Ah, de la meva arribada a Nicòsia?
No, de quan arriben exprofessionals.
Quan arriben al... Clar, aviam, és que jo... És que, en veritat, és que ve tanta gent que és una passada. Jo al·lucino. Quan no hi ha una càmera ja no sé què, ja no sé quantos. Jo, en veritat, ja és del pal... Va venir una noia de Brasil que em van demanar, pot ser la seva doctora? Jo vaig dir, vale, l'acompanyaré amb totes les coses que fem, activitats, li explicaré per què jo vaig venir aquí i tot això, no? Però, vull dir, és que ve tantíssima gent que jo ja se m'ocupa més gent, és que ja no puc, tinc altres coses.
No, i esclar, jo també el dia de la presentació em vaig presentar a l'assemblea, no? Com Déu mana, dic que ara ja diré que vinc d'aquí, de la universitat, que vull fer això i tal, esteu d'acord, però la penya com que li importa un rava, tampoc. No.
D'on vens?
Sí, no, i al cap d'un temps o se n'oblida o aquell dia no hi era i tampoc sap molt bé d'on vens. O sigui, a mi moltes persones creien que jo també... doncs era un nicosia més que tenia un diagnòstic i això m'ho he entrat després. Dic, calla, però no tens una pensió a tu? No, jo no, pensió no en tinc. I clar, vull dir, que és aquest joc, no?, de qui ets tu, no? Quin, no? I bueno, però és que no hi ha, crec que hi hagi molt problema, vull dir, està a les obert a tothom, crec, no?
No, més que problema és això, no? Pues ja primerament que, pues això, no?, que les etiquetes no se lleven aquí en la frente, com se suposa que es porten en una institució, diguéssim, bueno, tancada o no, però una institució oficial pensada per al tractament o per al que sigui. Clar, és una gran diferència, no?, que la gent arriba aquí i tothom està aquí indiferenciat, independentment de la seva procedència, el seu historial i les etiquetes que li hagin pogut posar al llarg de la vida.
Això és genial. Doctor Bacteri, això és genial. Perquè jo quan vaig arribar aquí vaig dir, bé, els que no tenim veu, ara la podem tenir aquí. I és igual, les etiquetes és igual tot. Això és genial, això et dona una... tornar a confiar en tu mateixa i sentir-te la teva veu una altra vegada i compartir coses que has viscut amb altra gent que també les ha viscut, que és genial.
Oye, y ahora que nos vamos acercando al final y no penséis que es una pregunta para generar discordia, pero sé que lo va a hacer. Claro, ¿cómo veis el trabajo del uno y el trabajo del otro a la hora de escribir? No os pediré un defecto y una virtud, pero estaría bien.
¿Qué dices? O sea, a la hora de escribir.
A lo cuando han escrito juntos a cuatro manos.
Pero es que la gente no la ha leído.
Bueno, yo qué sé, pero se pueden hacer la idea de que
es... ¿Tú, doctor Axioma, te la has leído?
Yo me he leído parte de un artículo tuyo y no, pero sí que he hablado contigo lo suficiente para ver algunas para saber algunas cosillas o intuir algunas cosillas que pueden ser más o menos efectivas a la hora de leerlo.
Está bien. La pregunta era...
Bueno, se trata de eso.
Que valorem la feina de l'altre.
No que la valoreis, sino cómo la habéis visto en el resultado final. O sea, ¿qué aporta? Aparte, como es evidente, yo creo que es uno de los valores también el yo estuve ahí, yo he vivido esto. No, yo creo que eso
por
trata
ambos
de...
lados.
Claro,
pels dos costats.
Claro, pels dos costats. I eso, ¿qué aporta en el resultado final el trabajo del uno y el trabajo del otro? Esto es lo que decía.
Pues tu ja te l'has llegit, no?
Bueno, sembla ser que el doctor que l'ha escrit no se l'ha llegit. No, per exemple, la doctora que l'ha escrit.
Por ejemplo, la doctora Iron comentaba el viernes que, pues, por ejemplo, para un tema de la identidad que ella ha vivido o que ella vivió en su propia piel, pues ver que a ese concepto de identidad pues usted le daba un montón de autores, de referencias y de conceptos sobre los que reflexionar, ¿no?
Exacto.
Pues en ese sentido yo creo que es una cuestión que tu trabajo sí que le ha podido aportar, ¿no?
No, jo en el meu cas ja ho he comentat, ha sigut molt, molt enriquidor tot el que he pogut llegir, tots els articles que n'ha pogut llegir, ho he trobat molt enriquidor. Vull dir, a més, és que és un tema que m'interessa també i veure citacions d'altres autors que tampoc coneixia, doncs ho trobo molt enriquidor.
Bueno, en el meu cas, clar, no... no sé si per la doctora Iron haurà estat com un alliberament poder explicar el seu cas o de la història, com no ho he fet mai, no ho sé. Però, clar, per algú que ve de, bueno, d'educador i té l'oportunitat de fer això, clar, és que és això, que es trenquen els rols i és que és l'única manera, crec, de fer-ho, no? Bueno, això.
Jo crec que si no hagués escrit a dos mans aquest doctor, no hagués fet ni la meitat de l'article, eh?
Doctor patata, doctor patata.
Eso es broma.
No, hubiera hecho como la mitad de los académicos, se lo hubiera inventado todo.
Eso, obviamente.
Bueno, no sé si tenemos así alguna preguntilla más o bueno, ¿queréis que acabemos con Etta James o queréis que hagamos así un turno de conclusiones o así?
Bueno, yo lo único por alusiones a Nicosia recordarlo, ¿no? Que es els dimecres en aquesta casa Contrabanda.
Però si tothom ho sap, la gent no sap quan es fa el nostre programa, però Nicosia
ja ho saben, sí.
No, sí, el buque insignia. I la web que és nicosia.org, K.
Sí, exacte.
Ja, pues podeu sentir, llegir i moltes més coses que es fan, que no és només ràdio.
Bueno, yo así para concluir, que espero que a la gente le haya interesado un poquito la experiencia que traíamos, que le haya hecho reflexionar algunos de los conceptos y de las cuestiones que han salido, que yo creo que eran, que bueno, que son de un nivel importante para ser comentados y sobre todo para ser difundidos, porque muchas veces lo que te acabas encontrando, ¿no? De que todo no es solo la invisibilización, sino también cómo los estereotipos y cómo los prejuicios funcionan cuando hablamos de este tipo de instituciones. Pues justamente yo creo que también pues esta experiencia pues rompe un poquito eso y nos abre todo un terreno de reflexión y de una nueva mirada que yo creo que es importante e interesante.
Yo para recoger un poco lo que habíamos comentado, que era en parte el objetivo del programa, que no sé, como me he perdido los primeros minutos, me lo he perdido, pero aquello que comentábamos de fuera, ¿no? Como de micros, que es cuando la lógica de la institución se ha complejizado tanto como hoy en día, ¿no? En la que ya no funciona, que aunque da base, ¿sabéis? Si funciona la lógica amic, ellos, nosotros, ¿no? Tots els rols que suposadament s'hi desenvolupen són molt més complexes, ¿no? I van a muchos más niveles, ¿no? Desde ya no el carcelero que vigila i controla, sinó el treballador que procura rehabilitar, que intenta fer la vida més habitable, o realment pues, transmetre habilitats per millorar qüestions de patiment, ¿no? Que son realidades materiales con las que nos encontramos, ¿no? Quan tota aquesta lògica funciona amb tots els nivells junto con la contrapuesta de nosaltres i ells, els hem de contenir, retenir, etc. És necessari conèixer altres tipus d'experiències que rompen con esto, ¿no? Que se basa en una serie de jerarquías, en una serie de protocolos, en una serie de deshumanización, tanto del que trabaja en un lado como en el otro, no para instalarnos en otros espacios de posibilidad, no en els que veiem que, bueno, que les condicions d'igualtat són possibles, no? I potser no per fer les grandíssimes teràpies, sinó per realment fer reflexionar el món més habitable o compartir una experiència que podran pues, llegir o rebre xerrades vostres moltes altres persones i trobar-se, no? Que són perfectament capaces, no? De recuperar la seva veu, recuperar el seu espai de reflexió, inclús pensar sobre si mateixes, no? I tant els uns com els altres, potser, no?
Si voleu dir...
Bueno, estic molt d'acord amb el que acaba de dir la doctora Poble-sec i penso que és això que és molt bonic compartir un treball així, un article així, i que són coses que no es poden quedar parades, que són coses que s'han de difondre, el que venia dient la doctora Poble-sec, s'ha de difondre, hem de crear xarxes entre totes, hem de fer d'aquest món tan inhumà una mica més humanitzat i entre totes podem-nos donar un cop de mà, que si no ho fem nosaltres no sé qui ho farà.
Bueno, pues nada, simplemente eso. Y eso que hemos hecho, lo hemos hecho todo a kilómetros de distancia de alguna institución, ¿no? Eso está bien también. Bueno, pues creo que pican a la puerta los majaras.
Si no, ya piden su turno.
Su tiempo y su espacio. Bueno, que volveremos dentro de 15 días, no sé con qué tema, pero con alguno.
Algo habrá
interesante, ¿sí?
Que moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Estaves a punt de dir ja lo tuyo.
No.
I que hasta
eso es, siempre se lo dejo a que me dé el pie el profesor Bacterio. Esto ya está conchabao. Eso, bueno, pues que eso, que muchas gracias por venir también.
A vosaltres per convidar-nos.
I ara ja puedo decir eso que hice siempre.
Hacer rizoma.
Yes. shining of the tears rolling down my face. That's when I knew I loved you and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl.
Yeah.